Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són les 5 i 6 minuts. Ens endinsem, doncs, a la tercera hora del nostre Tot anirà bé, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Tot anirà bé i ràpid. De fet, rapidíssim, perquè, clar, què és una hora de temps? Una hora de temps és pràcticament res, no? Si ho haguéssim d'incloure en tota una història, una hora... No sé, Joan Anton Català, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Una hora? Res, no?
Va, depèn en què ho comparis. Fixa-t'hi que per alguns microorganismes o per alguns éssers vius, sí, una hora és tota la
és
seva
tota la vida.
Vida,
eh? Certament.
Per nosaltres una hora no és molt important i, lògicament, a nivell cosmològic, una hora és res, és un sospir.
Efectivament, sempre és subjectiu, tot plegat, no? L'enhorabona, Joan Anton Català, d'entrada. Bona tarda, gràcies per venir.
A tu per convidar-me.
L'altre dia l'Alberto Fernández hi feia referència a aquest llibre, aquí al programa, estic segur que vostès ho recordaran, perquè aquesta breu i atzarosa història de la vida fa una cosa complicadíssima, no? Que és resumir tota la història de la humanitat en una setmana.
Clar, a veure, és un intent de fer-ho, evidentment, més centrat en el que jo anomeno les grans casualitats de la vida. És a dir, tot allò que ha succeït a la natura, a l'univers, perquè avui tu i jo puguem estar xerrant aquí. I han estat moltes les casualitats, entre cometes, que han passat una rere l'altra. Tu les mires cadascuna d'elles i són extraordinàries individualment. Tu en canvies alguna
i
desapareixem.
La vida, nosaltres?
Per exemple, tu ara jugues a canviar i dius, mira, doncs voldria que els dinosaures no s'haguessin extingit.
Yeah.
Voldria que el Big Bang, el començament de l'univers, hagués estat una mica rona diferent. Voldria que els àtoms, en lloc de ser com són, fossin una miqueta variats, diferents... desapareixeríem immediatament. És a dir, no només nosaltres, sinó la vida, molta d'allò que coneixem, que anomenem vida, desapareixeria. I és quan tu t'ho mires tot en global i mires totes aquestes causalitats que dius, és fascinant. La vida és un fenomen absolutament fascinant. I d'aquí va venir la idea del llibre, bé, jo n'havia escrit altres de divulgació, més centrats en temàtiques concretes, però des de feia molt de temps tenia ganes d'escriure això, un llibre que relati que afortunats que som.
Estava pensant que, en definitiva, això és un reflex mateix de també la nostra vida, no? Que és un cúmul de casualitats.
Total.
Un altre dia ho parlàvem, no? Si en lloc d'anar per un carrer vas per un altre, en lloc de trobar-te aquesta persona, trobes una altra.
Exacte.
Amb la qual cosa, com acaba el dia, ja és diferent amb tot el que això significa.
Sí, de fet, la ciència avui pensa, i això ja ens ve de la quàntica, pensa que vivim en una natura que és atzarosa per definició. És a dir, que l'atzar existeix, no hi ha res predeterminat. I per tant, això que dius tu de tirar per la dreta o tirar per l'esquerra, també a nivell de les realitats, de les micropartícules, dels àtoms, també és tirar a la dreta o tirar a l'esquerra, i són simplement tirades de dau que fa la natura. I la vida, tal com va sorgir, per exemple, la vida a la Terra, sabem quan però no sabem com, jo l'anomeno, en aquesta tirada que va fer la natura, tirar dos daus i treure tres sisos. És a dir, una cosa absolutament...
Això sí que és quàntic, no?
Sí, exacte.
Això sí que és quàntic.
Totalment. Dius, és impossible, doncs aquí estem, no? I és això, és en un univers que és atzarós, on poden passar moltes coses, la major part de les quals són contràries a la vida, són absolutament prohibitives perquè pugui existir la vida. Aquí estem. Aquí estem nosaltres i milions d'espècies habitant aquest planeta.
Sí, el primer titular del dia el tenim, no? Som fruit absolutament de la casualitat.
Sí, aquest seria el primer, per això el títol del llibre, que és breu i atzarosa, història de la vida, doncs és atzarosa, és el que dèiem. Jo el comparo, per exemple, imagina't un lloc, una tartera plena de pedres, i on hi ha nascut una floreta allà al mig. No hi plou quasi mai, però quan plou, un rierol d'aigua baix i rega la flor. Però abans no arribi la flor, aquest rierol d'aigua ha hagut de rebotar contra moltes pedres. En un rebot se n'ha anat a l'esquerra, amb el següent se n'ha anat a la dreta, i així fins que, per casualitat, per sort, l'aigua va a petar en aquella floreta. Si tu ara canvies una de les pedres del camí i l'aigua rebota de forma diferent, potser ni que plogui mai no li arribarà aquest rierol a la flor, i la flor es pensarà i morirà. Doncs és una mica això.
Si hem d'explicar la història de la vida i ens situem en el minut 1 del dilluns, és a dir, allò que diríem encara diumenge a la nit, però que ja en realitat és dilluns, on estaríem?
Estaríem poc després del Big Bang, eh? El que deies, una setmana còsmica, això és el que vaig utilitzar, ho vaig calcular, vaig dir, si tota la vida de l'univers fos una setmana, i ara fóssim al final de la setmana, com seria el relat d'aquesta setmana còsmica? Doncs el que deies, passat un minut, ja l'univers ja s'havia expandit moltíssim. En el minut zero, és a dir, a les 0 hores d'un dilluns, allà va començar la gran expansió de l'univers que hem anomenat Big Bang, que ens l'hem d'imaginar com si fos un globus, cura, perquè no dic que l'univers sigui esfèric, ni dic que sigui com un globus, és la forma que, pobre humans, podem intentar no marejar-nos, intentar entendre una mica rona, tot i estar limitats com estem, per intentar comprendre, no, l'univers. I aquest globus es va començar a inflar. I això va passar en l'instant zero. En el minut 1 ja aquest globus hi era immens. Encara era molt calent, l'univers en aquell moment era molt calent, a milers de graus de temperatura, va començar amb bilions de graus, allà ja era amb milers de graus, i encara no s'havien format ni tan sols els primers àtoms de la natura. I a poc, el desenvolupament que va anar succeint a continuació és que aquest globus, aquest univers, cada cop es va fent més gran, més gran. A més, ho va fer a un ritme perfecte perquè es poguessin crear els àtoms. Si aquest ritme d'expansió hagués estat diferent...
Ja no s'haguessin creat els àtoms.
Exacte. Per tant, tornem-hi. No hi seríem. Però ni nosaltres, ni un planeta rocós, ni un arbre, ni una papallona. No hi havia res de tot això.
Quina història. És absolutament apassionant. Clar, tinc ganes de fer 50 preguntes que segurament es saltarien d'alguna manera. Ja li dic ara que la cosa anirà així, segurament, no? Perquè, clar, des d'aquest moment fins que, per exemple, apareix la Terra, els planetes, quant de temps passa?
Això, mira, creiem, més o menys hem calculat, que el Sol fa uns 4.700 milions d'anys que és aquí. Si ara mirem a l'univers, l'univers es va formar fa 13.800 milions d'anys. Per tant, el Sol és una estrella relativament nova, relativament jove, pel que són els estels. Els planetes es van formar tot seguit, molt pocs milions d'anys després. Ara potser l'oient dirà, com? Li diu poc a milions d'anys.
Sí, sí, no, no.
Però és així, és dir, quan parlem de l'univers, un milió d'anys no és res. Doncs pocs milions d'anys després de formar-se l'estel, el nostre estel, que és el Sol, es van començar a formar els planetes. El primer que ho va fer va ser Júpiter, després Saturn, els grans planetes del sistema solar, i a poc es van anar fent els altres planetes del sistema solar. Cadascun d'ells, cadascun d'aquests planetes, inclòs la Terra, són gladiadors supervivents d'una batalla que era a vida o mort, perquè els planetes es formen a partir de petites col·lisions entre diminuts fragments de pols còsmic, que ja esdevenen pedretes, després segueixen xocant i esdevenen roques, aquestes xoquen ja d'una forma més violenta per acabar formant roques més grans, finalment formen embrions de planetes i sí van creixent, però a cada impacte és una batalla a vida o mort. O menges tu a l'altre objecte, o l'altre objecte et menja i desapareixes.
És la història de la supervivència.
Correcte, no? I per tant, des d'aquest punt de vista, fixa-t'hi, la Terra, Venus, Júpiter, qualsevol dels planetes, són els supervivents, són els guanyadors amb cicatrius d'una mil i una batalles on la Terra va anar creixent a base de cruspir-se els seus rivals i agafar la mida que té ara, una mida perfecta també.
O sigui, que en definitiva tot és la història d'una supervivència. És a dir, perquè nosaltres mateixos, sí, no? És sí. Aquell espermatozoide que guanya tota la resta, en definitiva.
Sí.
No?
De fet, la vida ens costa molt d'entendre. Eh? Fixa't que per no tenir, avui en dia, ple segle XXI, no tenim ni una definició del que és la vida. Jo quan estudiava n'hi havia una, aquesta ha anat canviant. Avui hi ha mil i una definicions i segurament cap d'elles bona o des d'un punt de vista que ens deixi còmodament sobre el que entenem per vida. És molt complexa. Però el que sí que creiem és que la vida és resilient. És a dir, la vida, un cop ha posat el peu, per exemple, en un planeta, en un indret, costa molt de fer-la fora. Aquesta vida evolucionarà i perdurarà. I si per fer-ho ha d'extingir, ha de crear extincions massives que extingeixin el 95% d'espècies vives perquè l'altre 5% que quedi surti més reixit, sigui més resistent, més resilient i es diversifiqui d'una forma més potent, ho farà. La vida és fascinant, des d'aquest punt de vista és fascinant. Fixa't que a l'Estació Espacial Internacional, per exemple, tenim uns bacteris que contaminen l'aigua que beuen els astronautes. Són uns bacteris que no són massa perillosos, són comuns, però els voldríem fer desaparèixer d'allà. No hem pogut. Hem intentat esterilitzar i sempre acaben apareixent a l'espai dins de l'Estació Espacial Internacional aquells bacteris. Hem agafat extremòfils, que són organismes simples que trobem aquí a la Terra, que n'anomenem extremòfils perquè viuen en condicions extremes, que mai no haguéssim dit que la vida fos possible. Hem pujat a l'espai mostres d'aquests extremòfils, els hem deixat fora completament a l'espai i durant 3 anys estaven vius.
Que fort.
Si no sabem res de la vida i quan
no
la mirem...
No com ha pogut passar això,
no? I veiem que la vida això és molt resilient, molt resilient. La vida intenta lluitar per durar, per sobreviure, per evolucionar.
Dins aquest joc que marca aquest llibre, una breu i atzarosa història de la vida d'intentar entendre tot plegat en només una setmana, la creació dels planetes i l'aparició de la vida dins la Terra ja, Per on estarien? Seria dilluns? Seria dimarts?
Això seria
ja dimecres?
Fa 48 hores. Fa 48 hores.
Ah, sí? Fa 48
hores. Fa 48 hores va aparèixer la vida a la Terra, evidentment.
La vida?
La vida.
No la vida humana.
No, no, no. Toni, vols saber quan fa que els humans estem en aquest planeta, en aquesta setmana?
Havia començat el programa ja, segons
mira,
com, no?
Sí, vull dir... Mira, fa 9 segons que hi som.
9 segons.
9 segons. De l'escala còsmica, fa tan sols 9 segons que els humans habitem aquest univers.
Que poc importants som, eh?
Correcte. Bueno, però espera, deixa'm després puntualitzar-te
sí,
això.
Després perquè, anem per aquí, sí.
Perquè dius, en 9 segons tenim concentrada tota la nostra història, totes les coses bones i dolentes que hem fet, tot el que ens ha passat són només 9 segons de la setmana còsmica. I la primera cosa que et ve al cap és dir això, no? No som res, que poca cosa que som. I jo m'hi rebel·lo contra això i li dic ara a l'oient o al lector del llibre, i en el llibre ho explico, al contrari. És a dir, no havent de ser res, no havent de significar absolutament res, aquí estem.
Sí, per tant, la cirereta.
El fet de la vida és valorar la vida, no? És valorar que afortunats que som, perquè no havent d'existir, existim. I estimem, tenim família, tenim amics, tenim projectes, tenim idees, ens emprenyem també, això és la vida. I és un regal, aquesta vida és única i cal viure-la. I a més penso que si som capaços de valorar tot això que ha passat perquè estiguem vius i valorem la nostra vida, també serem capaços de valorar la vida dels demés i de les demés coses vives que hi ha. I això ens fa millors a tots i protegeix de tota la malifeta que estem fent la sisena extinció massiva, que ens estem carregant milions d'espècies vives, perquè simplement no les valorem, perquè són peixos, són insectes, són plantes que ningú para atenció i són organismes vius igual que nosaltres.
És molt interessant perquè quan abans parlaves d'efectivament aquestes grans extincions que sovint el que feien era afavorir a un 5% de les espècies, remeto la teva explicació, jo estava pensant si efectivament en aquests moments estem fent això, quin seria el 5% de les espècies beneficiades?
Clar, el problema no ho sabem.
No,
ho sabem
això, perquè... és que no està tan clar que siguem nosaltres. No,
no, en absolut, en absolut. Jo també et voldria dir, i en parlo en el llibre de l'emergència climàtica també, que seria com aquesta sisena extinció o part de la sisena extinció massiva que alguns experts pensen que estem visquent en aquest moment i que és la provocada pels humans. No sabem on conduirà. Només sabem que segurament quan l'home ja no hi sigui, quan per mèrits propis nosaltres ja no habitem aquest planeta, si vingués algun visitant, imagina't, d'aquí 100 milions, 200 milions d'anys, algun visitant de fora i analitzés la Terra, trobaria les restes de 6 grans extincions massives. 5 són les que coneixem nosaltres, les hem trobades. La més darrera, la dels dinosaures, fa 66 milions d'anys, que no només els dinosaures, va eliminar el 85% d'espècies vives del planeta.
Déu-n'hi-do.
T'imagines? 85%. I ens va deixar a nosaltres, els mamífers, perfectes perquè poguéssim, no, evolucionar. La sisena la trobaria també. I seria, creiem, la que en aquest moment estem vivint, que és la provocada pels humans, des de la nostra aparició, però d'una forma moderna molt més exponencial, que és tot l'impacte que estem fent en els nostres ecosistemes.
D'aquí això que deies de mèrits propis, no? Una extinció per mèrits propis, no? Que es podria dir fins i tot el capítol així, no?
Sí. Mira, hi ha una altra cosa que és xula de pensar, que és com és que encara no hem captat senyals d'altres civilitzacions a l'univers, no? I aquí hi ha diverses explicacions. N'hi ha una que és dramàtica d'explicació, però que la tenim sobre la taula, que és que potser les civilitzacions en el nostre ADN ja tenim codificada l'autodestrucció, de forma que no arribem a perdurar tant com per deixar empremta en l'univers, com per deixar senyals clares en l'univers de que nosaltres hem estat aquí, no?
Però això vol dir que som part d'un procés.
Bueno, seria el procés de la vida, és el que dèiem abans. Mira, jo no sóc creient, també ho explico en el llibre. Jo no penso que hi hagi cap pla premeditat, simplement que les coses per atzar han succeït i afortunadament han succeït d'una manera que ens permeten a nosaltres ser aquí. Tot i això, quan parlo, m'agrada parlar de la natura com si fos algú. I dic, la natura ha fet moltes coses. La natura tenia un pla. Quan vaig a les escoles i els explico a les nenes i els nens com ens han fet les estrelles, estem fets de pols d'estrelles, els dic, la natura tenia un pla, que era fer persones. En realitat, no ho crec. La natura no és res, és el que nosaltres anomenem un conjunt de coses, no? I encara això considero que ho fa tot més fascinant, perquè encara és més complicat, no? Perquè si tu penses que hi ha, i respecto totes les creences, evidentment,
tinc
companys
més
científics que són creients,
clar,
i cap problema, no?
Clar.
Però en el meu cas jo no ho soc, i llavors jo no puc recórrer a l'explicació d'un gran arquitecte o dissenyador, no? I jo haig de recórrer, l'única solució que tinc és recórrer a un fet de casualitats, que per casualitat s'han unit perquè avui estiguem així, això és fascinant.
Fixa't que avui, quan hem començat el programa i parlant d'una qüestió completament diferent, com és el final de les mesures anticòvid a Dinamarca, concretament aquí una de les persones que estava dins la tertúlia ha dit, home, a veure si aprenem el gran repte que tenim per davant, que és la lluita mediambiental. No? Justament perquè si alguna cosa ha quedat en evidència és la nostra absoluta vulnerabilitat davant la vida. No? Creus que ho aprenem? Creus que l'ésser humà té aquesta capacitat?
No, jo penso, estem demostrant que no gaire, que ens costa aprendre, i normalment aprenem després de grans crisis. Mira les guerres mundials, mira que els pactes nuclears de regulació de les armes nuclears es van produir després de grans catàstrofes, de que utilitzéssim aquesta energia en contra de la pròpia humanitat. Malauradament ens costa molt d'aprendre, i això ho estem veient amb l'emergència climàtica. La reflexió aquí, fixa't, també és... La gent pensa que l'emergència climàtica són un parell de graus amunt de temperatures, vol dir que més calor, molta més calor a l'estiu, un ambient, un clima molt més extrem. És que és molt més que això. I fins que no reflexionem, ens costarà molt reaccionar. L'emergència climàtica és fer que un món que és injust, que avui ja és injust, encara ho sigui més. Fer que hi hagi més pobres al món. Fer que hi hagi països que encara seran més pobres, gent que no es podrà protegir d'aquest clima, i que, en canvi, els països més benestants, els que més diners tinguin, podran protegir-se millor. Vol dir desertització de grans zones de la Terra. Vol dir fam. Vol dir malalties. Vol dir grans migracions de població per, d'una forma, intentar accedir a una vida més digna, i vol dir més guerres. Això és l'emergència climàtica.
Tot això ens porta una pregunta que és gairebé una obvietat, però que em veig obligat a fer-la. Per tant, tot això el que significa, evidentment, és que l'home és el pitjor enemic de si mateix.
Absolutament. Ho acabes de dir. Jo penso que sí, som el nostre pitjor enemic. Nosaltres mateixos, bueno, només cal que mirem.
Perquè ho sabem, d'altra banda, perquè tot això que s'es diu no ho
sabem. Absolutament, no estem descobrint res nou. Però, tot i això, encara ho neguem. Encara molts es giren d'esquena i volen mirar en un altre lloc i fan els lobbyings de pressió perquè seguim utilitzant combustibles fòssils i neguen les evidències científiques que avui el món científic no nega en absolut, no? De que estem en ple procés de, ja no de canvi climàtic, d'emergència climàtica, de que la cosa la tenim aquí accelerada. Potser també un element important de reflexió, pel que ens escolti, és, i tot això que hem explicat, nosaltres ja no ho veurem, ho veurem a penes. Els que ho viuran són els nostres fills, i els fills dels nostres fills. Aquest és el llegat que els estem deixant. Nosaltres hem viscut en un entorn fantàstic, i més aquí a Catalunya, no? No ens podem queixar de res, estem en un món de cultura, de geografia, de clima, vaja, som molt afavorits. Però tot el llegat que nosaltres passarem a les generacions que venen serà molt diferent en aquest, molt diferent. Com et dic, un clima més extrem, viure en un món socialment pitjor, això és molt fort, èticament és molt fort, no? Viure en un món on hi hagi cada cop més pobres, on hi hagi diferències de classes socials molt bèsties, on veiem que la gent s'ofega a la Mediterrània i cada cop passarà més perquè intenten accedir, com dèiem abans, a una vida més digna, que tenen tot el dret a fer-ho.
Però fixa't que està pensant una cosa, i tot això és nou, és aquest tipus de conversa. És veritat que l'home és el pitjor enemic de si mateix, però també és veritat que l'home ha generat, per exemple, que puguem parlar de l'ètica i que puguem fer-nos aquest plantejament que estem fent ara mateix, no? I fins a quin punt, quan parlem de la selecció de les espècies, no pot formar part d'això, una extinció d'una part de la humanitat en base a l'altra.
Totalment. Mira, has dit dues coses, jo penso, molt importants. La primera és que l'home també ha fet coses molt bones.
Molt bones.
És a dir, som capaços del millor i del pitjor.
Exacte.
Quan hi ha una crisi, responem. I traiem la solidaritat en col·lectiu, perquè en individual sempre la podem treure, però en col·lectiu som capaços de treure aquesta solidaritat. Malauradament no ho fem sempre, no ho fem a temps i se'ns oblida. Un cop hem superat les crisis, tornem a la nostra rutina, al nostre dia a dia, i allò que ens va impactar i que ens va marcar tant, sembla que ja no ho haguem passat. Això és la primera cosa. La segona cosa, i és molt interessant, és que potser tot això també forma part del procés evolutiu, i potser som aquí i la natura ja ho sabia quan ens hi va posar, no? Tornem a allò de la natura, ja ho sabia, no?
Sí, sí.
Ja ho sabia, i per tant, bueno, formem part d'un procés. A vegades la gent diu, destruirem el planeta. No, perdoneu, no, nosaltres no destrossarem el planeta. Pobres de nosaltres, què ens hem cregut? Quina manca d'humilitat. Nosaltres destruir un planeta que ja hi era abans que nosaltres hi fóssim i que seguirà després de que nosaltres marxem, no. El que estem malmetent és el benefici de la nostra vida. Correcte.
Exacte.
Com vivim. Al planeta li és absolutament igual. A l'univers li és absolutament igual el que nosaltres fem o deixem de fer. A vegades dic, si al final del dia, de la nit, a la paradeta de l'univers, algú toqués un botó i eliminés no només la Terra, sinó tota la nostra galàxia, això és 1 bilió de planetes, perquè et facis una idea, quan fessin l'inventari de la botiga de l'univers, a la nit ningú no ho trobaria a faltar, que falten 1 bilió de planetes en aquest univers, entre ells la Terra.
No m'ho imagino tampoc qui serà l'ésser que has de dir aquí a fer aquest tipus d'inventaris. No? Escolta'm, clar, tot això parteix d'aquest llibre que es diu Una breu i atzarosa història de la vida, que és per devorar-lo, realment, com estem comprovant ara mateix. No deu haver estat gens fàcil com a exercici. Ara parlàvem que aquí el confinament, com a tanta i tanta gent, ha estat molt inspirador, no? Perquè han estat moltes hores on, efectivament, la gent que, en aquest cas, doncs, us dediqueu a escriure, heu pogut apostar. Però has optat per una temàtica difícil i per un exercici realment complicat. Quina feinada fer aquest llibre,
no? A veure, sí, és dels llibres que he escrit, aquest és clarament el més complex d'ells.
Clar.
Com deies, el tema del confinament, de la pandèmia, la primera part de la pandèmia, em va donar temps. També t'haig de dir que em va donar una situació mental i emocional perquè estàvem tots molt fotuts. Encara ho estem, però en aquell moment recordo aquelles sensacions que tots teníem.
Desconcertats.
No? Total, no, també, i veient clar. Que es moria la gent i què passarà i que no sabíem ben bé i tancats a casa, no s'havia passat mai, anaves al supermercat i semblava... No,
no, no, i que a més no sabies, amb la qual cosa sorties al carrer, no sabies per on podia venir l'amenaça.
Sí.
No?
I per tant, això em va donar també la capacitat emocional de dir, s'ha d'escriure un llibre sobre la vida. És a dir, hem de valorar cada segon d'aquesta vida. El que dèiem, també això ho anem perdent. Passem la crisi, tant de bo aquesta la superarem, tant de bo, i d'aquí 10 anys ho recordarem i estarà escrit en els llibres d'història, però nosaltres continuarem la nostra vida. I sí, que de tant en tant recordarem, recordes quan estàvem confinats i que vam dir que havíem d'aprofitar cada segon d'aquesta vida? Tant de bo fóssim capaços d'aprendre la lliçó, no?, i aplicar-la, però sempre tirarem endavant i continuarem les nostres rutines. Això és el que em va donar l'entorn per escriure aquest llibre, que realment és complex, perquè aquí hi ha física, hi ha química, hi ha biologia, hi ha geologia, les plaques tectòniques han jugat també a favor de la vida, hi ha tot el tema del procés bioquímic, de desenvolupament de la vida... Bueno, no sé, feia molt de temps que el volia escriure, mai no trobava el moment ni la forma de fer-ho, i mira, la pandèmia em va ajudar a començar i el vaig acabar, doncs, bueno, he trigat força en aquest llibre. El vaig acabar, si no recordo malament, el setembre de l'any passat.
El setembre de l'any passat serien les últimes microsegons.
Que va, nanosegons, no sé si ni ho podríem mesurar.
Ja veus.
De la història de l'univers.
Ostres, 3 hores de ràdio són...
Ja veus.
Amb el que costa omplir-les, eh?
Des d'aquest punt
de
vista.
Ja veus tu la feinada, tant que es queixa aquí tothom, i en realitat es queixen per no res.
Clar, tot depèn de la perspectiva.
Certament. Escolta'm, l'enhorabona.
Gràcies.
I de veritat, moltes gràcies per venir.
A vosaltres, per convidar-me.
Quina estona tan agradable. Torna algun dia, sisplau.
Sempre que vulgueu.
Molt amable. Gràcies.
Gràcies.